Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Aquest divendres és 13 de desembre, Santa Llúcia, que ja sabeu que és la patrona de les modistes, i el dia que les cosidores i les modistes dels grups de teatre surten a berenar per celebrar-ho. Doncs a totes elles dediquem el programa d'avui, que tot seguit comencem. Amunt el taló! I l'equip que setmana rere setmana cus el vestuari d'aquest programa està format per el Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Bruna Feliciano, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Pere Villaró, Marc Pont, Jan Daunis, Josep Maria Rubiralta i qui us parla, Jaume Pont. La veu del programa, el Francesc Asens, i el nostre supertècnic, Roger Benet. I tots plegats us presentem els següents continguts.
Amunt el taló.
Un cop haguem repassat la cartellera teatral de la setmana a la platea indiscreta, escoltarem una altra setmana un fragment sobre la colla de Sabadell que, com sempre, ens envia el Pepito. Després parlarem de l'estrena nadalenca de la joventut de la faràndula i entrevistarem a la Maria Pla i al Pol Moix, que formen part de l'elenc de l'obra Diner molt negre, que es podrà veure al Teatre Principal el dia de Nadal a la nit. I el cap de setmana passat, l'Adrià Garcia es va desplaçar a una estrena molt especial, la primera sessió del Quinto, que com cada any se celebra al Ciervo Teatre i que dura fins a mitjans de gener. Doncs escoltarem com van respondre amb tots els assistents en aquesta primera sessió. I avui toca la bogeria de l'omertà del teatre, i ens visiten puntualment el Jan Daunis i el Marc Pont per explicar-nos els comentaris secrets de l'actualitat teatral de la ciutat. I acabarem traslladant-nos a Barcelona, al costat de l'Elvira Franc, que ens explicarà la seva opinió de les obres que ha anat a veure aquesta setmana a la secció Teatre de Franc. I amb tots aquests continguts, comencem el programa d'avui, el número 128, de l'Amunt al Taló.
La platea indiscreta.
I amb aquesta sintonia d'aquesta guitarra electrònica comencem el programa d'avui, com sempre fent el repàs a la cartellera teatral de la setmana. Per cert, Eloi, hauríem de buscar una sintonia una mica més nadalenca, amb alguns picarols, alguns cascavells,
bueno,
no?
Aquesta mateixa, però posant aquesta picarols vols dir que no vindria bé. Fixa't que totes les cançons de Nadal de les pel·lícules totes porten picarols.
Doncs exacte, això, vull dir que hauríem d'adaptar-la a la platea indiscreta al Nadal.
Roger, no? Que tenim picarols, bueno, ja els posaràs.
Ja els posarem, ja els posarem. Vinga, comencem.
Ah, que els pot posar? Calla, calla. Mira, ara n'hi ha.
Ah, exacte. Veus que bé? Doncs ja que l'adaptació nadalenca de la platea indiscreta. Eloi, què tenim?
A part de picarols, tenim un parell de coses noves. Primer, Píptic Les Velles, perquè s'estan acabant. Encara al Teatre del Sol hi fan la Cantant Calba els dissabtes a les 6 i a les 8. Podem veure fins al dia 22. I Figuretes de Vidre ho fan els dissabtes a 9:15 i els diumenges a les 6 fins al 25 de desembre. No queda gaire, però encara hi tenim alguna oportunitat per anar-hi. Una cosa nova, tenim a l'Alternativa Teatre i fan l'Òscar i la Senyora de Rosa, a càrrec de Tic Escènic. Això ho faran només aquest dissabte i aquest diumenge. Dissabte a les 10 i diumenge a les 7. Si no vas aquí, hi ha dos per
tu. A l'Alternativa Teatre.
Sí, senyor. I al Teatre Arlequí, si vols veure titelles, hi fan Caga Tió. Del dia 14 fins al dia 5 de gener, ho fan els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12 del matí.
Teatre de titelles adaptat a les dates nadalenques, igual que la sintonia que hem adaptat avui a la platea. Eloi, moltíssimes gràcies. Ens trobem la setmana vinent.
Fins una altra.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló.
Bona tarda, Sabadell. No vinc a descobrir-vos res que no sapigueu. En tindré prou en refrescar-vos la memòria i la vostra curiositat vers un grup que compleix enguany el primer centenari de la seva fundació a la Font del Saúc, la Colla de Sabadell, també conegut com el Coro de Santa Rita. Un grup trencador, poca solta, divers en l'art, gamberro, que trencà la monotonia cultural del moment i donà a conèixer el nom de Sabadell més enllà de l'àmbit industrial. I ho faré sota la consigna que ells mateixos van crear, estem voltats de poca vergonyes. Esteu, doncs, convidats des d'ara mateix a compartir aquests breus minuts setmanals de records que, en el millor dels casos, només tenen 100 anys. Benvinguts, doncs, a Estem voltats de poca vergonyes.
Una nit de lluna plena, tramuntana amb la carena, lentament, sense dir res, res, res. Si la lluna feia el ple, també feu la nostra pena.
El Casino dels Senyors, més que una performance a l'aire lliure, fou la seu social de la colla de Sabadell i es convertiria en una performance continuada. Va néixer a l'abril de 1926 amb estatuts legals d'Associació Cultural Recreativa i com a paròdia del Círculo Sabadellés, el Casino dels Rics. I l'instal·laren en una casa de dues plantes situades a l'aleshores carrer d'en Font, conegut popularment com a carrer dels Gitanos. Era un local farcit d'andròmines i fòtils extravagants. A la sala principal havien dibuixat un drac per divisa, amb la llegenda «Estem voltats de poca vergonyes». Us sona aquesta llegenda? Els llibres de la biblioteca, dedicats pels respectius autors, eren clavats pel mig, a la paret, amb claus d'enlletar. Seien amb butaques de barberia i havien emmarcat les taques de floridura de les parets del menjador, talment com quadres de paret. Al pati havien erigit el Monument a la Cosa, una estàtua de pom d'escala amb coll d'aletes i llacet negre recobert d'una espessa capa de goma aràbiga per protegir-lo de la intempèrie. Una habitació sencera era dedicada a les coses robades, sostretes, segons deien per nosaltres mateixos, en cases de gent rica. Re, petits objectes de poc valor, però curiosos. El safareig, buit, servia de guarda-roba. I al passadís de l'entrada, una gran prestatgeria al mig del pas filtrava els visitants segons el calibre abdominal. Una paròdia, sens dubte, de la faula bíblica dels escollits. Per ser soci d'aquest Casino dels Senyors, era condició indispensable que l'aspirant s'acredités amb una conferència pública. Per exemple, en Joan Garriga, estudiant de farmàcia, l'obligaren a dissertar sobre les purgacions, que és el nom col·loquial de la blenorràgia. Tot just es disposava a encetar el tema, s'apagaren sobtadament els llums i fou sotmès a un intens bombardeig de bombetes que li explotaven per totes bandes. Esgotada la munició i restablerta la llum, uns asseguren que el trobaren amagat sota la taula i altres deien que el van haver de rescatar del lavabo més blanc que un paper de fumar. També en Josep Maria Junoy en fou una altra víctima il·lustre, quan vingué a Sabadell el novembre del 26 en un acte promocional de la nova revista. L'esperaven a l'estació, amb una pancarta que feia «Viva Ju!», un guionet, i a sota el reste del nom, «Noi». Arribats al local, hagué d'aguantar tota la sessió amb un ase com a company inseparable de dissertació, lligat a la pota de la taula i el qual s'espleia abundosament fent les seves necessitats més perentòries. També s'hi organitzaren uns jocs florals truncats, amb premis en metàl·lic, un dels quals precisament constituïa un petit escàndol. Diuen que en Josep Carner, que rebé la flor natural, després de rebre el premi en un sobre tancat, se'n va anar dissimuladament al lavabo per verificar la quantia. I en va sortir tot enfurismat perquè dins el sobre només hi havia retalls de diari. Tanmateix, la sang no arribà al riu i els retalls li foren bescanviats per bitllets de curs legal. En Carnicer hagué d'acceptar bonament haver estat objecte de l'humor dels sabadellencs. I deixem el Casino dels Senyors per avui, que si no, no acabaríem mai.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
La Rosalia. Que jo sé que no és compar ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria tenir...
I comencem l'entrevista amb aquesta música, amb aquest... de Rosalia, perquè anem a parlar de diners. Ja fa uns quants anys que la joventut de la Faràndula va recuperar la representació per adults del dia de Nadal a la nit. I d'aquesta manera el públic sabadellenc pot veure els actors i actrius que acostumen a fer teatre infantil actuant de manera brillant també en obres per adults. I després que l'any passat van representar un musical com fou la Vivoem, aquest any han tornat al món de la comèdia i... Amb quina comèdia? Estem parlant d'una obra de l'autor britànic clàssic de les comèdies, en Ray Conney, autor d'obres que segur que us sonaran moltíssim, com ara Bojos pel bisturí, Políticament incorrecte o Taxi. Doncs la joventut de la Faràndula presenta pel dia 25 de desembre a les 10 de la nit al Teatre Principal Diner molt negre. I avui ens acompanyen per parlar-ne a l'estudi la Maria Pla. Bon vespre, Maria.
Bon vespre.
Que és juntament amb el Salva Peig, una de les directores, i també el Pol Moix. Bon vespre, Pol.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com
bé,
estàs?
Molt bé, i tu?
Que és un dels actors, concretament l'actor que motiva tota l'acció de l'obra. Maria, ens farem un bon fart de riure amb aquesta comèdia, amb Diner molt negre?
Jo penso que sí, penso que sí. És una obra que és un vodevil, és una comèdia i que mica en mica va pujant el to, va pujant. I jo penso que sí, traurem el riure en el públic. Penso que es passarà una bona estona.
Perquè quin és el plantejament inicial de la història?
El de l'obra, vols dir?
Sí.
Refereixes al de l'obra. Doncs és un canvi de maletes, un canvi de maletins amb diners, i a partir d'aquí comença tota l'acció. Embolics, mentides, i això va creixent, la bola cada vegada es fa més gran, fins que arriba un moment que dius, bueno, és canvia la vida del personatge en el moment d'aquest canvi de maletí, no? De quan arriba aquest personatge, que és el Pol, en aquest cas, el Carles, que arriba a casa amb un maletí que no és el seu, i a dintre aquest maletí hi han 615 milions d'euros.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Canvia la vida.
Canvia la vida. I, Pol, com és aquest personatge, el Carles? És una persona normal i corrent? Que abans de trobar-se aquesta pila de diners, com és aquest personatge?
Jo crec que el personatge ja, de bones a primeres, normal, no és, no acaba estar del tot tranquil. Si li sumes que es troba aquesta quantia de diners, li sumes a la seva dona, que tampoc ajuda gaire a tenir una vida tranquil·la, familiars que surten, tot fa que sumi i arribi un punt que el pobre Carles perdi l'oremus, no sàpiga cap a quina banda anar o no anar, i és aquí on crec que comença la gràcia del personatge, és en aquest punt on se li en va tot el control o el poc control que ja tenia de per si, és aquí en el moment més àlgic del personatge.
Perquè aquests diners, tal com diu el títol, no deuen ser, o com a mínim, no deuen ser aconseguits de manera molt lícita, no?
No, la procedència és una mica fosca.
Sí, és una mica fosca. El Carles se la troba, perquè sí. no va a robar-ho, eh? Se la troba, però llavors sí que... ja no ho vol tornar, ja veu, no?, la seva jubilació anticipada, ja... Val? Però sí, sí, és fosca, sí. És fosca.
I a la relació amb els altres personatges explicaves de que no, els altres no són gaire normals, tampoc pel que expliques. O sigui, el Carles ja té unes... Vull dir, comença doncs d'una manera molt peculiar, però tota la resta de personatges, la seva dona, per exemple, que em sembla que també apareix per allà, no són gaire normals, tampoc?
Sí, no. Ells són normals, l'únic que el Carles ja ven el peix abans d'hora i ell ja veu la jubilació, la vida feta, i la seva dona com a persona sensata, doncs l'intenta fer canviar d'idea, però el Carles ja ha venut el peix i ja està veient la jubilació, i és per això que aquí comença a estripar-se les escenes arrel d'això, i van entrant altres personatges que fan que tot es vagi estripant fins a arribar a un punt molt divertit.
Sí.
Perquè quants actors, el repartiment de quants actors és?
Són 8 actors. Un té molt poquet paper, vale? És els últims minuts, podríem dir que és la cirereta ja del pastís. I els altres 7, hi han dos matrimonis, el paper que fa el Pol, que és el Carles, i la Mercè, és el matrimoni potser que té més pes, o els actors que tenen allò més pes, que estan pràcticament tota l'estona a escena. I després hi ha l'altre matrimoni, que representa que són els cunyats del Carles. Surten dos policies també, un policia que, bueno, es deixa subornar bastant, i l'altre que és més seriós, tipus FBI, saps? I després finalment tenim un taxista. La segona parella que et deia, que són els cunyats del Carles, que és el personatge que fa el Pol, són la Mònica Gatell i el Manel Dalmases, que fan també, bueno, un registre, potser el personatge de la cunyada del Carles és més esbojarrada i de seguida s'enganxen al Carles, i l'altre és allò de, a veure, què m'esteu explicant? No entenc res, torneu-m'ho a explicar, és que jo no vull ser aquí, què carai estic fent aquí? Els dos policies són molt
contraposats, no? Pel
molt
que expliques,
contraposats, val? Tenim el policia aquest que et dic, que el fa el Miquel Rosselló, que és un policia que, bueno, el suborn ja li va. I l'altre el fa la Montse Paredes, que, bueno, doncs és més recta i més... I després tenim el taxista, que també és un personatge que és molt divertit, que va agafant protagonisme a mesura que va avançant l'acció, i la fa el Guillem Ayala. I després el que et deia, tenim aquest últim personatge que surt als últims 5 minuts finals, i que aquest, bueno, són dos joves de l'entitat, el Dani Peig i l'Ignasi Lencina, que, bueno, s'uniran fent, i entre ells dos, perquè així un portarà una mica el que és la música i el so i així, mentre l'altre farà l'obra, i amb un altre, si sortim de bolos, doncs s'uniran canviant.
Molt bé.
Però són 8.
I com va sorgir la idea d'escollir aquesta obra pel dia de Nadal a la nit?
Mira, amb el Salva nosaltres ja portem dirigint diverses obres, i ens feia gràcia una mica acabar tot el temps que portem també a la Junta, acabar dirigint una obra per adults. Sempre havíem fet infantil, llavors el que vam estar fent va ser, bueno, fer una recerca, no? Anar llegint obres, i el que teníem clar és que volíem fer una comèdia. Perquè per Nadal, després dels àpats de Nadal, potser assentar-te a riure i passar una bona estona va bé. I així es va sorgir. Vam anar llegint, i quan ens va arribar aquesta, la veritat és que ens va entusiasmar tots dos. Mm-hmm. I aquesta s'ha quedat.
Molt bé. I, Pol, tu has fet, a Rapunzel feies un paper còmic,
sí.
Que era el guàrdia que robava a la flor de la fatillera. La setmana passada van venir al programa el Pol Berg, que feia de Llucifer, i també ens va explicar que feia un Llucifer també amb una vessant còmica,
sí.
I aquest personatge que fas també a Diner molt negre també és una comèdia, també és un personatge, diguem, còmic. Què et sembla això d'anar agafant papers còmics?
Ja, t'agrada? Vull dir, sí, al final crec que pel meu tipus de personalitat o de persona m'encaixa molt més la vis còmica, i jo estic eternament agraït, perquè si em fessin fer un paper més dramàtic, si seria un autèntic drama, però no pel text, sinó per la meva actuació. O sigui que jo em sento molt còmode en aquest registre.
I de tots aquests que he dit, de tots els que has fet, amb quin et quedes? Potser no sé si ara
home,
tens la Maria al davant,
home.
Però la Maria també et va dirigir a Rapunzel. O sigui
sí,
que...
home, posats a triar, cada personatge té el seu. El Carles sempre serà especial perquè la gent va córrer i fa a maratons, fa 42 quilòmetres. La gent del teatre, jo en el meu cas, faré aquesta obra de teatre, el Nadal a la nit, i per mi serà això, fer una marató o pujar a l'Everest, la gent que fa senderisme. Doncs una mica és això. El de Rapunzel, doncs...
Està molt bé la comparació,
si no,
eh?
No, perquè... és veritat. No, no, és
home,
així.
Si un lloquet, per exemple, també fa una marató fent els seus pastorets. Vull dir que en aquest
cas
d'un protagonista com és el Carles també és una bona marató, no?
Sí, sí, jo per mi, jo m'ho prenc així, i després el paper de Rapunzel, evidentment, li tinc molta estima, perquè és un paper molt, 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 molt agraït, i ha sigut un plaer poder-lo fer, perquè cada dia hem disfrutat i li hem tret, cada cop que sortíem a escena, algun matís nou, i ens ho hem passat molt bé. I els pastorets són els pastorets, no hi ha res a dir.
Mengen a part,
sí,
els pastorets.
Mengen a part.
Pol, una obra d'aquest tipus té un ritme molt ràpid, ha de tenir un ritme molt trepidant. Us ha costat molt poder aconseguir tot aquest ritme?
Moltíssim. Jo parlo, jo a nivell personal, a nivell d'afrontar el text, jo diria que he estudiat més que amb tot el batxillerat i la selectivitat. Jo crec que sí, 2 mesos, 2 horetes cada dia, ben bones.
Haig de dir que té molta lletra, eh? Però sí que és cert el que diu el Pol, que a mesura que hem anat assajant, el primer costava, clar, anaven amb el text a la mà. I quan el text no el tens molt interioritzat, és difícil poder treure aspectes, poder treure detalls del personatge, no? Poder treure cosetes del personatge. Fins que no hem fet aquest tom on el text no estava sabut, sinó que estava allò, interioritzat del tot, no han començat a treure, i ara cada assaig, és que hem de parar de vegades l'assaig per riure, perquè troben allò una mica més, i una mica més, i el van estripant més. Però tots, eh? El Pol en concret, perquè ha estudiat un munt, però els altres també, eh? Sí, i van trobant aquests matisos.
Sí, el bo que té el text, que totes les situacions són situacions molt quotidianes que poden passar al teu dia a dia, deixant de banda el tema dels diners, sí, de la cartera, però l'acció és cosa molt, molt habitual, no és cap situació molt enrevessada. Vull dir, com a actor s'agraeix molt, perquè un cop tens el text interioritzat, surt sol, la pròpia dinàmica de l'escena t'hi porta a trobar el matís necessari.
I Maria, a nivell de muntatge escènic, es munten al principal, només una representació, com ho heu plantejat?
Mira, nosaltres aquesta vegada pel tema escenografia i així els hi vam dir a la Laia i al Gorka, que són dues persones de l'entitat, són dos nanos joves. I, bueno, sí, són molt joves.
Laia, el Gorka Plans, eh?
Sí, el Gorka Plans
i la Laia Closes.
Val? I els hi vam dir, mira, nosaltres voldríem una escenografia que fos minimalista, que no hi hagin moltes coses, que el text ens fa que no ens moguem del lloc, per tant, que no hàgim de moure coses.
Passa a l'interior d'una casa, a la sala d'una casa, no?
I les coses justes. Llavors ens van presentar una escenografia molt trencadora, ens va sorprendre molt, ens va encantar, i pensem que la gent quan la vegi dirà, ui, no? De fet, nosaltres l'altre dia que vam anar a pintar, tots els actors i els directors vam anar, bueno, doncs a pintar, a construir així, i ells mateixos també se sorprenien, no? Perquè serà bastant monocromàtic.
Yeah.
Diguem-ho així.
No,
jo penso
negre,
que serà sorprenent. Jo penso que serà sorprenent.
Sí, la proposta no,
és xula.
A mi m'agrada, sí, la veritat.
Ara, també penso que és una proposta que o la gent hi entrarà
o
no li agradarà. Saps? Però a nosaltres ens va agradar molt. Ells no ho havien vist, ho van veure l'altre dia que vam fer el muntatge, i bueno, allà se subestaven coses, ja deien, això quan acabem...
Ja m'ho quedo jo.
Això...
Està bé buscar coses innovadores, sí, que no sigui un...
Però la Laia i el Gorka han fet, la veritat és que molt bona feina, d'aquí agrair-los-hi. En algun moment han tingut ajuda del Cesc Bonfills també, que a nivell tècnic els hi ha donat un cop de mà, però la veritat és que han fet molt bona feina i han sabut trobar allò que buscàvem.
I no sé si teníeu comentaves abans que teníeu planificat possibilitat d'anar, en Mentiders va anar de bolos, es va anar de bolos, no sé si aquí també, i a més va tenir molt èxit i va guanyar concursos, sí. No sé si teniu també intenció de poder-ho portar.
Home,
de bolos,
nosaltres ens agradaria poder anar de bolos, és una obra que és fàcil per portar amunt i avall, i bueno, són pocs personatges, tots som adults, aquí no hi ha nanos entremig. Per què no? A veure, no és una qüestió de dir, no, és que volem anar de bolos i si no anem de bolos... No. La idea és, si surt, ho estudiarem. Si a tots ens va bé, endavant, a passar-nos-ho bé. Estem estudiant, o han estudiat una obra, o estem muntant una obra, i et sap greu que sigui només per un sol dia. Per tant, possiblement, mirarem per fer-la més.
De bolos i
difondre, i per poder-la gaudir.
I poder-la gaudir, poder i difondre gaudir. El teatre sabadellenc, sí, arreu de Catalunya.
Sí.
I una última cosa, per una mica tornant a l'inici i recordant una mica el motiu de l'obra. Creieu que és lícit emportar-se uns diners que se suposa que no tenen amo? No sé si amb la conclusió, al final de l'obra,
una bona pregunta,
es dona resposta,
Jaume,
a aquesta pregunta o no.
Home,
o sigui, l'actitud del Carles, és lícit emportar-se uns diners d'aquesta manera o no?
Jo, coneixent el Carles com el conec ara, crec que és lícit, però també podria entendre, d'altra banda, com hi ha una dualitat en altres personatges que opinen totalment el contrari. I durant tota l'obra es juga aquesta dualitat, que és xulo.
Sí, juguen aquesta dualitat, però el Carles s'ho sap manegar molt bé i veus que els va posant, no?
Cap a la seva banda.
Vull dir que... Però sí, sí. Abans d'acabar, només agrair també les persones que ens han ajudat amb vestuari, l'Anna i l'Anna Gatell i la Neus Vallès, i em sembla que el Pol, ja sabeu que és el Pol Moix, i la Mercè, que és la Mercè Garcia, que és la seva parella, que és l'única que no havia dit.
Els dos personatges, el matrimoni, que se'n volen anar de viatge amb els diners d'aquests diners aconseguits. Doncs escolteu, els nostres oients segur que es faran un bon fart de riure, rumiaran aviam què poden fer amb tants diners, i alhora es faran un bon fart de riure aquest dia 25 a les 10 de la nit al Teatre Principal, la joventut de la Faràndula, amb Diner Molt Negre. Moltíssimes gràcies, Maria.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Pol.
I us esperem al teatre.
Exactament. I nosaltres continuem el programa.
Anem d'estrena.
I l'estrena d'aquesta setmana no és una estrena directament teatral, tot i que hi ha una dosi molt alta de comèdia, especialment a qui li toca fer de lloro. Estem parlant que anem d'estrena al Ciervo Teatre per veure com han sigut les primeres sessions del Quinto. La primera pel Quinto i per tothom és...
12, 32, 52, 87...
Molt bon vespre. Com podeu comprovar, aquesta setmana no estem a cap estrena de teatre, sinó que hem anat a l'inici de la nova temporada del tradicional Quinto del Ciervo. Pels qui no ho coneixeu, el Quinto és un joc típic del Nadal, tradicional a les comarques del Vallès i sobretot a Sabadell i a Terrassa. Molta gent diu que s'assembla al bingo, però no té res a veure, ja que el Quinto es caracteritza perquè cada número té una història al darrere. Anem a veure si ens donen més informació i després jugarem algunes partides. Endavant.
Ara estic amb la Marina, que ha vingut aquí a jugar al Quinto. Fa molts anys que vens aquí a jugar?
Doncs fa uns 20 anys. Des que vaig venir a Sabadell i vaig descobrir el Quinto, que no el coneixia.
Tu d'on venies, tu?
De Barcelona.
A Barcelona no n'hi ha, no, d'això?
Si n'hi ha, no ho sabia. La veritat, ho vaig descobrir aquí a Sabadell.
En teoria és una tradició d'aquí del Vallès Occidental, sobretot, de Terrassa i Sabadell, sobretot. Sí. I què és el que més t'agrada del Quinto?
Doncs la gresca que hi ha, la familiaritat, les bromes, és un joc divertit, completament diferent del bingo, que és una cosa superavorrida.
Pensant en la conselleria de la gent perquè vingui a celebrar el Nadal aquí al Quinto, d'aquí del Ciervo?
I tant, és un lloc molt familiar, que t'ho passes molt bé, a més t'atenen molt bé, hi ha un servei de bar molt maco i és divertidíssim.
Serà una estona molt, molt divertida, no?
I molt divertida i molt familiar.
Ah, d'acord, moltes gràcies.
A tu.
Doncs ara estic amb la Laia, que s'ha estrenat com a lloro aquest any. Com ha sigut l'experiència?
Doncs bé, una mica nerviós tot, però la veritat és que ha anat molt bé. Ja porta bons anys que venia aquí al Quinto a ajudar com a sòcia del Ciervo. I bé, com que sempre diuen que hi ha pocs lloros, vaig dir, mira, aquest any m'animo jo, a veure si ho faig bé o no. I pel moment, anem fent.
Què s'ha de fer per ser lloro aquí?
Doncs sobretot és estudiar-se una mica la cultura aquesta de Quinto que tenim aquí al Ciervo, que potser és una mica diferent en funció del lloc, cadascú té els seus números, també és trobar una mica els teus números propis, però bé, aquí coincidim tots bastant amb els números en general i la gent no sap els que sap.
Què és el que t'ha sigut més complicat?
Sobretot la cantarella, que crec que encara no la tinc molt ben apresa. Cada lloro té una cantarella molt xula, que es fa molt, com molt dinàmica, no? Diguem que fa el... Si no, seria molt com un... Ara no em surt. Com un bingo, no? Que van dient els números i ja està.
El uno, el dos, seria molt avorrit, no?
Exacte, exacte. I al principi era bastant dir els números i aquí te quedes. I mica en mica és anar aprenent també aquesta cantarella, que fa que sigui tot més divertit i menys avorrit a l'hora de fer el joc.
I què els diries a la gent perquè vinguin a jugar aquí al Quinto del Ciervo?
Doncs bé, penso que el Quinto del Ciervo és diferent perquè és un Quinto bastant familiar. Aquí tothom diguem que dialoguem entre tots, la mateixa gent que està jugant, van parlant els uns als altres, es fa molt familiar tant per jugadors com per les mateixes persones que estan treballant, com entre tots plegats, no? Jugadors i persones que estem treballant. A l'hora de l'espai, també que els jugadors s'ho passin bastant millor, perquè es coneixen entre tots, també quan guanya un potser li van tirant guixes per fer-li la brometa de que l'ha guanyat, o que li diuen que no té bé els números, una mica per fer una mica el joc, no? Que no només es venia a jugar, sinó també venia amb més gent.
Espera si aconseguim que vingui molta gent, no?
Sí, sí, segur que sí, que us ho passareu molt bé.
Val, d'acord, moltes gràcies. Ara estic aquí amb el Pere, que és un dels veterans aquí del Quinto.
El més veterà que hi ha avui, desgraciadament sóc jo.
Què és el que més t'agrada del Quinto?
La familiaritat que hi ha. Almenys aquí tots ens coneixem i tots podem fer bromes sense que s'enfadi.
Com a lloro, què és el que més t'agrada?
Posar-lo amb la gent.
Tens alguna anècdota per explicar-nos durant que t'hagi passat durant aquests anys? O...
Més d'una. Uns que baixaven amb cadira de rodes i uns altres que em van passar a mi, per exemple, que caigui amb la bola a terra i estigui jugant dos o tres partides sense aquell número, i coses d'aquestes senzilles i tendres, igual com diu la cançó.
Què els diries als nostres oients perquè vinguin a jugar aquest Quinto?
Que aquí és un Quinto molt familiar, d'una barriada morera, i que està obert a tothom, que no hi ha cap problema.
Que vinguin a passar el Nadal aquí, no?
Exacte, ben tranquils i que no... Bueno, ja ho veus, tu mateix, vull dir que la cosa és bastant tranquil·la. I no hi ha molta gent per poder entrar... Bueno, l'únic dia que sí que està ple és el dia de Reis, que llavors, per entrar a la feina que hi ha molta gent. I el dia de Nadal també, després de la missa del gall, per això.
I arribem al punt mafiós del programa, al moment que hem de fer el pacte de silenci per no explicar res del que sentim a partir d'ara sobre el teatre sabadellenc. Ens visiten el Jan Daunis i el Marc Pont, el Humartà o Humartà del teatre.
L'Humartà del teatre.
El Marc Pont i Jan Daunis.
Què vol dir aquesta paraula? Humartà.
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 Humartà. La llei del silenci.
Aquest diu aquí, 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 ja està.
Bona nit, senyores i senyors! Soc en Marc Pont.
Jo, Jan Daunis.
Benvinguts al capítol 2.
Titulat...
Subnormal.
Ostres. Yeah. Vinga, va, recordem que dividim el programa en tres parts. Passat, present i futur.
Criticarem les obres de Sabadell que s'han fet, que s'estan fent i les que es faran.
Les escollides per avui són... En el passat...
Coriolà i la mà de Mico.
En el present...
Figuretes de vidre.
I en el futur...
Pastorets!
Doncs comencem!
Coriolà! Parlem de Coriolà, doncs. Aquesta sí que l'he vist. Molt emocionant.
Sí? A tu quina part de la tragèdia et va agradar més?
Nen, jo és que durant el moment de la tragèdia disfrutar...
A veure, com que el moment de la tragèdia...
Jo és que sóc molt patidor, saps? Sí.
Però a veure... Tota l'obra és una tragèdia, tio.
Què dius, nen? La part dels nens i del confeti ho vaig trobar
quins
molt
nens,
alegre.
Quins nens, quin confeti, tio?
A veure, Jan, van sortir nens a la performance?
Quina performance?
Van sortir nens, sí o no?
Bé, sí, vaja.
I tenien un paper important, sí o no?
Esclar, que tenien un paper important.
Jo, el que no vaig entendre és allò de l'Ajuntament.
Sí, home, sí, mira. En aquell moment la ciutat estava dividida entre nobles i plebeus i l'Ajuntament decidia a les esquenes el que més li convenia, ho entens,
eh? Ah, sí, en això tens raó. Avui en dia estem diferenciats entre pobres i rics i l'Ajuntament decideix absurdament.
Tots eren una colla de patricis...
Exacte! Espera, què?
Que ell era cabdill dels patricis, el que estava...
Tots eren patricis?
Sí, mira, hi ha un que estava al poder i tots els altres eren patricis.
Però tots eren patricis?
Tots, tots.
Tots? Però, segur que hi havia algun Joan o algun Marc per allà.
Què?
Vaja, no ho sé. Allà hi havia molta gent i dubto que les noies es diguessin patrici.
Què cony dius, Pont?
Aquest dissabte passat, a la plaça de l'Ajuntament, veient l'espectacle, hi havia molta gent. I per estadística, no tothom es pot dir patrici. M'explico?
Pont, de què coi has estat parlant tota aquesta estona?
A veure, ja em sembles tonto. De Carioca! L'espectacle d'aquest dissabte passat, a 2:15 del vespre, de la companyia Musaranya. Ho vaig disfrutar molt. Molt, menys el moment... Això que t'he dit de la tragèdia, en aquell que es va fotre la carioca a l'ull, vaig patir... sí, però la part dels nens i el confeti va ser molt festiva, sí.
Curiola, Pont. Curiola.
Però si aquesta ja es va fer, eh?
Per això, collons, Pont, estem repassant el passat de les obres que hem fet a Sabadell, primera part del programa, capollo! Curiola. Eh? Som normal.
Sí.
Curiola és la primera obra de la tragèdia del poble que pretén presentar la companyia Amfiteatre al llarg de 3 anys. Una obra que interpel·lava l'espectador per aconseguir el que...
Ja està! No em diguis res més! No em diguis res, que ja sé quina és!
Com tornis a dir carioca, et tallo
que
la vida.
Que no! Que aquella es va fer a l'escola Sant Nicolau, eh? I que fa res es va fer aquí a la quartera, un dels nous espais de Sabadell.
Ah, doncs sí que la vas veure. I quina és la part que més et va agradar?
Quantes parts... Sí, quan entraves i seies i els nens, les llanternes eren punt forts, sí. I mira que al principi semblava que... Però llavors, molt bé, llavors, en general, tot molt bé. Sí.
Pont, et vas a dormir, no?
Eh?
O sigui, Pont, primer confons carioca amb Curiola i ara et vas i em dius que et vas a dormir
no,
veient l'obra.
Què dius ja? Sí, em vaig a dormir.
Joder, Pont, tio... Tio, Pont, que només durava 3 horetes, tio. A més, com per no entendre alguna cosa, amb 3 horetes, si tothom parlava un català d'aquí, collons de poble. Ai, a més, la temperatura era una peça clau.
Sí?
A vegades mories de calor allà a l'escola, amb sufocos, i després a la quartiera et pelaves de fred.
Sí, no, sí, tens raó. Sort que estàvem còmodes allà,
sí?
Les cadires.
Sí,
eren
sí, que estàvem
sofàs.
Còmodes. Sí. L'imbècil ha dit carioca, tio.
Vale, sí. La mà de mico!
Oh,
collons, quin susto!
Ja, ho anem captant. Vinga. La mà de mico fou una lectura dramatitzada que va donar per acabades les seves representacions ara farà 2 setmanes amb totes les localitats exaurides.
En forma de conte infantil, intentava d'aquesta...
És que ets un imbècil.
Eh? Crec que el conte infantil de terror, per fer dormir la mainada, va ser una gran aposta per part del teatre Sant
Vicenç...
Eh? Has dit res, Jan?
No, res, és que... És que ja no confio gaire en tu, saps? Per confondre Curiolà amb carioca, tio, ara què estàs explicant?
Vale, tu, tio,
de quina hora estàs parlant?
Avança! Broma del programa, humor intel·ligent...
Vaja, subnormal.
A veure, quanta estona més d'atenció li vols dedicar a això que he dit de la carioca?
Carioca, subnormal.
Vale, ja... Vale.
Va, continua.
La mà de mico és la història d'un vell soldat que està retirat, que fa una visita d'amistat a la casa del costat.
Ah, molt bé, molt bé. Sí, aquestes tenim, no, ara?
Sí, toma.
Molt bé.
Què et passa, eh? Tros de... me? Toma.
A la casa del costat, que té un cotxe aparcat i plou una tempestat. Bum.
El vell soldat porta la butxaca amagat una mà de mico cap al mat!
La dona del matrimoni s'espanta perquè la mà de mico que el seu marit aguanta concedeix desitjos com el geni de la llàntia.
Aguanta i llàntia és una rima que fa mal.
Això tampoc ha rimat.
Som normal!
Oh. És igual. La mà concedeix desitjos, però sempre es compleixen de manera... de la manera més atroç. Zero spoilers.
Zero spoilers? Com que zero spoilers? Va, vull saber què passa al final.
Que no es pot saber, que es tornarà a fer més tard.
Ah, però això ja ens ho dirà el senyor Eloi, eh?
Sí. Hola.
Agenda. Soc l'Eloi.
Jaume Pont. Repassem l'agenda.
Soc l'agenda, sí. Agenda. Tens una guitarra per allà, Jaume? Sí.
Rondalla. Prou.
Eloi, perdona'm.
Sí. De veritat, no seràs l'últim, ni el primer, ni l'únic... ni res d'això.
Figuretes de vidre! Una obra situada als anys 30 que gira al voltant d'una de la família Pilfield?
Flanthend.
Wangesfer.
Filton.
Filton, era Filton.
Wangesfer.
Springfield?
Perdoneu pel nostre anglès. La família a partir d'ara es dirà López.
La família López vol casar la seva filla jove, Laura, amb un matrimoni concertat. La noia, però, té forces problemes en relacionar-se socialment i el seu germà serà qui l'ajudarà donant així la trama d'aquesta obra.
Per tractar, doncs, el tema important, aquesta visió conservadora, hem convidat a l'estudi a 2 grans entesos del sector. Bona nit, José María.
Buenas noches a todos.
Y la señora Lorena García. Buenas noches a todas, porque la alusión de un gran número de personas, como lo es todos, tiene que ser en género masculino, me lo pregunto yo, ¿no?
Sí, bona nit a totes, a tots, a tothom, sí.
Ahora mejor.
Sí, vejam, volíem intentar obrir un petit debat aquí entre les dues posicions.
Creieu que el matrimoni imposat era moralment correcte en una societat antiga?
¿Antigua? Vamos, hombre. Más moderno que esto está ahí el flagphone ese.
¿El iPhone?
Llévalo como quieras, chaval. Los matrimonios hoy en día no duran, coño. No duran. Me acuerdo yo estando un día laborando en la era, cuando vi pasar a la que sería mi esposa, digo... ¡Eh! ¡Moza, vente para acá!
Pero, ¿ustedes están oyendo qué está diciendo este señor?
Espera aquí que te enseñaré lo que es una buena...
¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué barbaridad ha salido de la boca de este señor! ¡Un matrimonio tiene que ser libre para querer, para ser felices, para tener...
¡Una buena morcilla! ¡Hala! ¡Eso queda dicho y esto, hombre!
Fins aquí la col·laboració del que hem vingut a ser...
Porque hay que saber que la mujer y la burra...
¡Fins aquí! ¡Fins aquí! Y ya, gracias, José María.
No hay de qué, hombre. Gracias a vosotros.
Sí, y moltes, sí, gracias. Ya. Y moltes gracias també a Lorena. Esto ha estado totalmente fuera de lugar.
Crec que hem d'arreglar això.
Tu també ho creus, oi, Jan?
Pastorets!
Ostres, tu ha arribat el moment més esperat de l'any, bon ostre, pastorets,
sí, pastorets! Sí.
Bé, volíem començar parlant ara del futur del programa, passem del present, anem al futur, i com cada programa farem, en aquest punt, una pregunta per les xarxes socials, ja sabeu, Marta del Teatre, a Mac. Quins pastorets prefereixes a Sabadell? Els de la joventut de la faràndula o... els del centre Sant Vicenç.
Com ja sabeu, ja ha dit el meu company, el perfil d'Instagram, arroba Jumartà del Teatre, amb bac. I dit això, Joan, crec que hem obert un gran tema, no?
Els pastorets.
Parlem dels pastorets. Què són els pastorets, Jan?
Mira, els pastorets és una obra que fa cada puto any que es fa, no?
Eh?
I si no saps de què van, fes-te un favor i vés al puto teatre, perquè aquí no t'explicarem de què van. M'has entès, no?
Sí, no.
Vale, home, ja, 150 anys fent aquesta obra
Jan...
de merda, amb dimonis i pastors, Jan... llums, colors, àngels,
Jan...
pecats, fum, botigues, jeremies, torrons, polvorons, pulpolina, quanta purpurina,
vale,
hòstia!
Ja, Jan! Ja,
els pastorets
vale, sí,
són una merda!
Tio, però què dius?
El que dic.
Però si els pastorets són cultura, són dates nadalenques, són famílies, són...
Una merda.
Però per què?
Perquè sí, collons, Pont, perquè sí, només cal fixar-se en el que passa, tio. Tot el que somien els rabadans és un somni eròtic.
Tio, però que això no es pot dir?
Que sí. A veure, o sigui, el tio s'adorm, el lloguet aquest. Es desperta a la Palestina, i en menys de dos nits ja està casat i amb una noia amb el consentiment del seu pare. I tot per jugar a les disfresses amb Satanàs. No em diràs que això no és un fetitxe, tio.
Jan, tio, però que els pastorets, i més a Sabadell, són sagrats. Tu saps quantes generacions han anat a veure els pastorets?
I cada any han vist el mateix pont. Però és que no ha canviat res. És més, tu saps quants diners s'han gastat les iaies i els avis de tot Catalunya al llarg de la seva vida per culpa dels pastorets?
Vols dir?
Escolta'm, posem que de mitjana et gastes uns 12 euros per pagar una entrada. Això ja varia si tens una invitació o no a la faràndula, ja saps.
Sí, ja.
Tu saps quants diners, si has anat tota la vida...
Ai, no ho sé, que són molts.
Són els diners del xalet que podria haver-me fet a Sitges amb garatge per aparcar un rinoceron, hòstia.
Jan, però és que tu i jo som els rovellons del Teatre Sant Vicenç. Sí.
Hosti, sí, hòstia. És veritat.
Sí, Jan.
Hòstia, no sabeu...
Ja l'he enxampat, no?
Sí, sí. Hòstia, és que no sabeu la il·lusió que ens fa, tio.
Sí, hòstia,
fa 4 anys que ho fem, aquest serà el 5, tio. Hòstia.
Els pastorets ho són tot, no?
Ho són tot, són cultura, tio.
Hòstia, és que són bolíssims.
Sí. Fan Nadal.
Fan Nadal,
tio. Tu veus els pastorets amb aquell cartell.
A més,
Jan, lila, aquest any, hòstia.
Puc dir, Jan, que no hi trobaria res dolent.
No. Bueno, jo sí, potser una petita coseta.
Quina, Jan, digues.
Que són molt macos, tio.
M'has tret la boca, ja.
Molt macos, tio.
Senyores i senyors, fins aquí l'Omertà del Teatre d'aquesta setmana. Això ja s'acaba. Recordar-vos que ens podeu seguir al perfil d'Instagram @jumartadelteatre. Jo sóc en Marc Font.
I jo, Jan Daunis.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final d'aquest programa dedicat a les modistes, amb l'Elvira Franc, com sempre, que anem a Barcelona a veure teatre. Elvira, què tal? Com estàs?
Hola.
Aquesta setmana, que aquest divendres Santa Llúcia...
Santa Llúcia, i tant.
Patrona
de les
modistes.
I de confecció.
De la confecció. I tu, Elvira, hi havies tingut una relació molt estreta.
La meva professió.
Exactament.
I tant. El teatre és...
I es nota amb una cosa... que et fixes molt en els detalls, i això segur que com a modista és un
potser,
tema que...
Potser
sí. Sí, perquè et fixes molt en els detalls i segur que això t'ha...
Pot ser una
de
mica.
De l'ofici.
Sí, l'ofici era doncs, de la confecció i, en canvi, com a passió, com a afició, doncs el teatre.
Molt bé, doncs, Elvira, què ens presentes aquesta
avui,
setmana?
Mira, avui us parlaré de dues produccions de l'Escola Superior d'Art Dramàtic Eòlia. Aquesta escola... a més d'impartir classes de direcció d'escena, dramatúrgia, interpretació, tant siguin el teatre musical, de cinema o televisió, també presenta les seves produccions pròpies, siguin dels seus alumnes o d'altres persones vinculades en el teatre. Comencem a parlar, avui en parlaré de dues, eh? Comencem a parlar una que es diu L'habitació buida, que es va presentar al Maldà. És música de la Clara Peia i el text és del Marc Artigau, interpretada per nois i noies d'aquesta escola Eòlia. La van presentar com a espectacle final de carrera de l'any passat i ara la presenten ja com un grup consolidat professionalment. És un musical amb unes veus precioses, molt ben modelades, on es nota l'escola i els coneixements musicals interpretatius que han anat assolint amb els anys que han anat a l'escola. Les seves interpretacions són tan naturals com si no suposés cap esforç, com si el cant fos part d'ells mateixos. Un piano els acompanya i una escenografia senzilla que compta amb tres espais definits, amb petits detalls d'il·luminació i alguna petita plataforma. Tres espais i tres històries que s'entrellacen i potser es poden resumir amb els anhels i els somnis i els desitjos. No es necessita res més. Només la proximitat dels actors amb les seves veus, la simplicitat del vestuari i l'ajuda d'una narradora que fa l'entrada i que es crea una atmosfera a l'entrar misteriosa i de conte que s'endinsarà plenament en el que volen explicar. Un viatge musical dins aquesta habitació, diguem-ne, emmarcada en el menjador del Maldà. Un viatge on els actors expliquen el que pot passar si voluntàriament un personatge entra aquesta habitació que en principi està buida i que un cop ets dins pots retrobar-te amb qui vulguis, existeixi o no, sigui fruit només de la seva memòria o imaginació, o potser també que sigui realment que realment existeixi. La música sedueix, igual que l'argument de l'obra. Un surt del teatre plena de música, taladejant alguna cançó que s'ha interpretat. Són cançons que s'enganxen de seguida i al mateix temps rememorant les històries que s'han explicat. Sensacions agradables i pensant moltes vegades que potser aquella habitació potser no estava tan buida. Estava plena, plena de música i de bons actors.
És que les coses importants no són visibles als ulls. No?
Això ho diu el petit
príncep. Vol dir que pot ser una habitació buida, però que en canvi estigui ple de moltes
molt
altres
plena
coses.
De sensacions, i de veritat que un surt allà molt satisfet del treball d'aquests joves, que prometedors joves, de veritat. Mm-hmm. Mm.
Molt bé, i què més ens portes?
Doncs anem per un altre que jo diria que no és ben bé teatre, perquè són històries reals, que la fan en el teatre, en el mateix espai, en la mateixa escola, tenen un teatre. I allà doncs, fan representacions, ja et dic, a vegades d'ells mateixos, dels alumnes, i a vegades gent de fora. Aquesta vegada era gent de fora. Es diu Pau Paisatges als Ulls, dramaturgia i direcció de la Carolina Lletzer. Els intèrprets són Dago Malak, Maline Soli i Jacin Dipo, tres emigrants senegalesos, que no són actors, i expliquen les seves vivències i penúries fins a arribar a Barcelona, on ara viuen. Una posada en escena també senzilla, que no li cal tampoc res més. Les narracions són prou motivadores per prescindir de decoracions. Tres històries buscant una vida millor, buscant aquesta Europa plena de llum, de pau i de riquesa que ells somien. Tres històries de sacrifici, superació, passant tota mena de penúries. A l'entrar a la sala... Un llum rodant en forma de far enlluerna els espectadors. És l'Ariana de Vilà, que va voltant sobre si mateixa i porta com un focus a la mà i va girant sobre si mateixa. Al fons, en Josep Maria Barrufet l'acompanya musicalment amb una guitarra. A terra, a primer terme, un bon tros de sorra i alguna cadira plegable on després seuran els tres, diguem-ne, actors, o els que expliquen. Aquest far imaginari fa que entrin dos nois i una noia de sorra, trepitjant la sorra. Són negres. Cada un va explicant la seva història. Les explicacions aniran acompanyades d'alguna diapositiva que manualment s'anirà projectant a l'extrem de l'escenari. Els dos homes van haver de caminar travessant Àfrica, des del Senegal, travessant caminant, fins a arribar a tocar el Mediterrani. Després van creuar el mar en pastera. Por, fred, gana, tota classe de penúries, anant a la deriva fins que van aconseguir arribar a la terra. Allà van tenir sort, a diferència de molts altres, milers, com sabem, que cada vegada, cada dia escoltem que hi ha moltes pasteres que no arriben a port i que es moren al mar. Ells van tenir aquesta sort. I van ser auxiliars per gent de la Creu Roja, a les Canàries. Una a les Canàries, l'altra a Almeria. Les dates numèriques de quantes persones han aconseguit arribar a aquesta Europa esperada les anomena l'Ariana Vilar, els que han aconseguit i els que s'han mort en el mar. La noia, la Jacint Dipo, feia anys que vivia al seu poble amb la seva àvia. Els seus pares eren a Almeria. Allà somiava estar amb els seus pares i viure en aquest continent ric, generós i acollidor que li havien explicat. Però els somnis es van estroncar quan va arribar a la península. Tenia 9 anys. I en començar a l'escola, un noi li va preguntar, li va tocar la pell i li va dir: "La teva pell taca." Des de llavors va veure el racisme que es respira en aquesta terra promesa. Tots tres aquesta vegada se n'han sortit. L'emigrant, per això, sempre es considera estranger. I tot que aquestes tres narradors, com diem, seran sortit, molts i molts emigrants no podran explicar el mateix. Realment va ser molt colpidor, perquè veus que era autèntic, sense un guió marcat, que ho anaven explicant i ho anaven revivint una altra vegada, i jo penso que és una de les, diguem-ne, gràcies o una de les llavors del teatre, que també t'expliquin aquests fets, que no sigui només anar a riure, que també està molt bé, però que el teatre que es posi aquests fets és una manera d'arribar a molta gent que potser doncs, no miren la tele o miren les notícies i no en fan cas, i ets allà i ho pots viure com més directe, no?
Sí, és clar, és una vivència totalment explicada per algú doncs, això que ho ha viscut directament i tu com a espectador, que estàs en aquell moment com a espectador, estàs escoltant, no, el que t'està explicant algú que ho ha viscut en pròpia pell.
Primera persona. A més a més, és un cant d'esperança, perquè tots tres seran sortit. Un està estudiant per advocat, tots tres estan treballant aquí, o sigui que és un cant de dir, tampoc no som tan inhumans, potser, no?
I quantes obres portem ja? O sigui, ja n'has vist unes quantes d'aquest tipus d'obra en què són vivencials?
Sí, d'aquests documents,
sí. Perquè ara últimament
se'n fan moltes.
Si han començat a fer aquest tipus de teatre d'aquesta...
Sí, el Teatre Lliure va començar l'any passat a fer-ne unes quantes, el Teatre Nacional també, i a Olia també en fa algunes. És interessant, per això.
Sí, sí, sí. Doncs Elvira, moltíssimes gràcies com sempre per els teus comentaris.
A vosaltres.
T'esperem la setmana vinent.
Això mateix. Vinga, adeu-siau.
Amunt el taló.
I fins aquí el programa d'avui. Felicitats per les llúcies i les modistes i les cosidores. Ens acomiadem amb una cançó de la Bet dedicada a totes elles. Ens retrobem la setmana vinent a l'Amunt el Taló. A reveure i aneu al teatre.
Amunt el Taló. Vull cosir-te tots els botons. Vull fer-te la vora dels pantalons. Vull sergir-te amb fil vermell els pedaços del teu cor. Aquest cop vull brodar-la. Vull saber-me tots els patrons. Vull que siguin del millor vellut els teus petons.
regalar-te aquest hivern la bufanda i els mitjons. Aquest cop vull brodar-la, fer cadeneta per començar, fer bona lletra com ens van ensenyar. La millor merceria del món és en tu, volta'm amb fervelats perquè no m'escapi, fes-me uns quants repús, si vols anar sobre segur. La butxaca i el canaler d'aquella jaqueta que et queda tan bé. Vull que em portis enganxadeta amb el cro de passeig. Aquest cop vull brodar-la i amb tisores retallaré les vetes que et molestin, te les trauré. Good.